matí i entre tots els assistents que es queden fins al final del programa, a les 12, sortejarem, Vueling, de fet, sortejarà 12 vols dobles a qualsevol destinació. Per tant, si teniu ganes de viatjar, entreu ara mateix a rac1.cat i apunteu-vos al formulari que trobareu. Nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil i si vindreu sols o amb un acompanyant. En cas que vingueu acompanyats, també haureu d'adjuntar el seu nom i cognom. Entre tots els que us hi apunteu, sortejarem 30 entrades dobles per venir al programa Viladecans. És a dir, només 60 persones podran venir a veure el programa i, per tant, tenir moltes opcions que us toqui aquest premi. Demà 20 de juny al migdia, tots aquells que hagueu guanyat una de les entrades rebreu un correu electrònic confirmant-vos que podreu assistir al Món RQ de divendres, dia 23, on, recordeu, podeu aconseguir un dels 12 vols dobles a qualsevol destinació que sortejarà Vueling, en directe a Viladecans, al Món RQ. Divendres que ve, no us encanteu que les invitacions volen.
El Món RQ, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i un minut.
Sabem com és.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Màrius, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Tere Cunillera, què tal? Com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, gràcies.
Gràcies. Hola, Mònica Terribas, com estàs, Mònica?
Vaig fent.
D'aquí uns moments, Miquel Samper en aquest estudi i d'aquí uns moments, Pablo Iglesias també, no en aquest estudi, però sí al seu estudi. Hola, què tal, Pere Maria?
Bon dia, alegria.
Bon dia, amb alegria.
D'aquí uns moments... Per cert, estic una mica fònic, però sí? No d'haver anat a la plaça de Sant Jaume, sinó perquè vaig anar a veure el Barça-Madrid i ho vaig donar tot.
Que és un esport que a mi he jugat i que m'agrada molt, sobretot m'agradava molt, però que és un esport que a partir dels 30 anys s'hauria de prohibir. Per sí, problemes coronaris, això, eh? Sí, per problemes coronaris, tu.
Jo vaig conèixer el Jordi Basté, feia les transmes de bàsquet de
Catalunya Ràdio. Efectivament, ui, que em fa de temps, això. Hola, Miquel Samper.
Hola.
Per tot fa temps.
Té més emoció la política que no pas el bàsquet. Sí. Perquè al final...
No sé si la paraula seria emoció.
Bueno, jo crec que l'emoció és una cosa que tots portem a dins i els que podem la deixem treure fora. I els que se li queda l'emoció a dins, després no estan massa brillants quan fan reflexions.
Hola, Pablo Iglesias, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ara, d'aquí uns moments, vull saber... Bueno, m'interessa molt... D'aquí un quart d'hora, aproximadament, Xavier Trias serà en aquest estudi del Món a RAC1. Serà d'aquí uns moments. Vull parlar primer amb tranquil·litat, en deixareu que parli amb ell, i després vosaltres llenceu tota la cavalleria per sobre, li pregunteu tot el que vulgueu preguntar-li. Però estem pendents també, que després Jordi Martí, interessantíssim escoltar avui Jordi Martí dels Comuns. Sabien què va passar, vull saber també què diu Teresa Cunillera tot plegat, què diu la Mònica,
que
t'arribes. Sí, però la Lleida estava més o menys previst que...
Amb... Però la Lleida va ser estupenda.
Sí, i després... Home, clar.
No, va ser estupendo de més... I jo vaig estar molt contenta perquè va ser un ple d'altura institucional, sobretot de respecte molt a la institució, tant per aquells que havien guanyat com per aquells que no havien guanyat. Mm. I això crec que cal posar un valor quan després veus segons quins plens, no? Mm.
Bàsicament el de Barcelona. D'aquí uns moments també vull saber què diu Pablo Iglesias a tot plegat, perquè parliem què va passar o què creu que va passar en aquest gir que deveria argumentar, sobretot en diverses potes. Una és PP... l'altre PSC, l'altre PSOE i l'altre Comuns, i evidentment també Junts per Catalunya, però sobretot Comuns. Però avui estem a aquesta hora del matí molt pendents d'una altra història, i és que aquest matí Pedro Sánchez és a Onda Cero amb el Carlos Alsina, i clar, estem molt pendents de si Pedro Sánchez parlarà o no de... Bueno, no parlarà, no, segur que parlarà de Barcelona, i per tant... quan això passi li ho escoltarem. Anem a escoltar de què estan parlant amb el Sina ara, el president del govern d'Espanya.
Indulto a todos los que pudo. ¿Quién decía?
Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en algunas de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno, elegido en ese caso tras una moción de censura. Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron. Es verdad que hubo muchos votantes del Partido Socialista y muchos españoles que no comprendieron esa decisión. Pedí ese voto de confianza por esa decisión. Y creo, humildemente, que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015, ni con 2017, ni con 2019, cuando nos presentamos a las elecciones en noviembre de 2019, con los contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona. Hoy la primera fuerza política en Cataluña es una fuerza política constitucionalista, como es el Partido Socialista. Hoy, afortunadamente, hemos visto cómo en Barcelona hay un alcalde socialista, y hoy, afortunadamente, hay millones de españoles
con los votos
que
del
no
PP,
ven a Cataluña.
Sí, pero bueno, socialista con los votos del PP.
Pero fíjese, Carlos, no deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando en realidad no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace 4 años, que es evitar que hubiera un alcalde independentista, y también, como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu, y sí dándosela, en este caso, a la fuerza conservadora de UPN, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que no estamos en el con quién, sino el para qué, que muchas veces es lo que siempre se le ha criticado a mi gobierno y a mí. No hablemos tanto de si hemos reconstruido el Pacto de Toledo, la reforma laboral, si se ha aprobado con esta formación política o con la otra. Pero insisto, volviendo a su pregunta, evidentemente ha habido cambios de posición que he mantenido en algunos asuntos importantes, pero creo que los resultados, Carlos, están ahí, y creo que afortunadamente en Cataluña hoy, sin haberse resuelto del todo, es uno de los principales activos de mi acción de gobierno.
Pero es que se ha cambiado de posición en casi todos los asuntos de los que uno guarda memoria, ¿no?
Bueno, ja ha parlat de Catalunya, és d'això, ha parlat una mica de Barcelona, en tot cas, si en diuen alguna cosa, si torna a parlar, ja m'avisaran. En tot cas, ja demano ja la primera opinió de tots plegats respecte al que va passar a Barcelona, i m'agradaria que fóssiu molt breus, perquè tan bon punt arriba Xavier Trias, ja vull començar amb l'entrevista ràpid, perquè tindrem temps, no us preocupeu, tindré temps. Màrius Carol, aviam, Màrius.
Bé, jo diré una experiència personal. O sigui, jo vaig esperar, jo estava a la Cerdanya, tenia ganes d'escriure l'article, a mi m'han d'escriure l'article a primera hora del dia, i vaig dir, espera't. I just abans de dinar, a les dues, vaig pensar, bueno, aquí no hi ha cap soroll que doni a entendre que hi haurà cap canvi, que serà l'alcalde Trias. I em vaig posar a escriure un article que em vaig menjar amb patates 2 hores més tard. És a dir, que la meva solidaritat amb el Xavier Trias, que ell també portava un discurs que, en fi, quedarà segurament en algun, no sé, l'Arxiu Nacional, perquè d'aquí 1000 anys algú digui què va passar i trobarà. Vol dir que la sorpresa és total. Jo què és el que he estat pensant durant tot aquest temps que passaria? Bueno, que seria alcalde Trias i que segurament s'incorporaria al govern d'aquí 4 o 5 mesos al PSC. Hi hauria una cosa que tothom n'ha parlat sempre però que no ha passat mai, que és que hi hauria un model de sociovergència que li donaria estabilitat amb 21 regidors a la ciutat de Barcelona, i que segurament seria una manera diferent i potent de poder governar aquesta ciutat, que està, jo crec que està millor del que moltes vegades hem dit, però que encara té febleses, no? I ja vaig veure que això no anava així, que al final doncs, hi havia aquesta tentació de, amb els nostres, que hem de fer-ho amb els nostres perquè els altres no volen i tal, independentista més independentista. Bueno, jo crec que això no va dins, ho sento, però la ciutat de Barcelona no va dins. Jo entenc que alguns deuen pensar que és un bastió tenir una ciutat com en Barcelona que afavoreixi els seus interessos. Però jo crec que Barcelona avui el que necessita és molt lideratge, veure quin és el model de ciutat pels propers anys, veure com ho fem, veure si som capaços de que els nostres fills, en lloc de tenir que anar moltes vegades doncs, a l'estranger per guanyar-se la vida, doncs, el seu talent el puguin aportar a la ciutat. I jo crec que tot això era més important que altres qüestions. Què és el que ha passat? Bé, que és que a l'últim moment, i és perfectament legítim, va haver-hi un pacte, a mi m'agradarà més o menys, però aquest pacte forma part de tants pactes com s'han fet.
Per cert, són les 9 i 10, d'aquí uns moments, Xavier Trias aquí al Món a RAC1, i ja puc anunciar, demà a les 9 i 10, un quart de 10, Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, serà aquí al Món a RAC1. Teresa Cunillera.
Bé, jo crec que veníem del dissabte al matí, havíem vist la Constitució de tota la resta d'ajuntaments de Catalunya i havíem vist pactes de tot tipus, perquè vam viure, per exemple, pues, havíem assistit a lo de, al pacte de Girona, on la guanyadora havia quedat a l'oposició, amb una reacció senyora, que jo crec que és qüestió de valorar-ho també, perquè pot reclamar el seu dret si ha guanyat a governar, però entenc que hi ha una coalició que tant de bo sigui bona per Girona, però que va tenir una reacció elegant, institucional, i que crec que val la pena posar-ho en valor. I efectivament, jo crec que lo de Barcelona, pues, en pic surt el comunicat dels comuns dient el que diuen i tal, fa ballar la mandarina, permeteu-me l'expressió, a tothom del que pot acabar passant, no? I jo crec que es va perdre una oportunitat pels que van intervenir en aquell ple i posteriorment també pel president de la Generalitat de posar les institucions per davant de les passions personals. Jo entenc que un pot estar dolgut, entenc que un pot estar molest, per no dir una altra cosa, però la institució ens sobrepassa a tots. I al moment en què estem representant la institució, que estem representant els ciutadans, ho hem de posar per sobre, hem de saber administrar-nos, no? I per tant jo crec que es va perdre una ocasió, insisteixo, per part d'alguns i del president de la Generalitat, de tot i el disgust, pensar que per sobre de tot hi ha d'haver una posició institucional que serveixi per donar-li confiança als ciutadans, en aquest cas de Barcelona, de que tindran un ajuntament al seu servei, el qual ja ho ha dit l'alcalde Collboni, i espero que ho pugui dur a terme en les condicions en què ho ha plantejat.
Gràcies, Teresa Cunillera. Miquel Samper.
Aviam, és evident que qualsevol pacte és legítim perquè forma part del rol democràtic, però jo penso que les coses en política cada vegada més és imprescindible que es puguin explicar, que es puguin explicar no avui ni demà, sinó d'aquí un mes, dos, tres o quatre. I jo penso que aquest pacte gira molt entorn a mentides. A la mentida, per exemple, d'haver-se dit per activa i per passiva que si jo no guanyo no seré alcalde i que respectaré la llista més votada. A la mentida d'haver dit que jo mai no pactaré amb el PP i acabar pactant amb el PP. Respecte al que deia al principi de la llista més votada, per exemple, el propi Núñez Feijó fa mesos que està reclamant que la llista més votada sigui la que governi l'estat espanyol. A Badalona, per exemple, el García Albiol ens acaba de dir, crec que aquest matí ho hem escoltat, que ell entén perfectament el posicionament del senyor Trias perquè considera que la llista més votada ha de ser la que pugui governar els ajuntaments i ha reclamat fins i tot una modificació de llei. Per tant, aquest pacte és legítim, però penso que és un pacte que costa d'explicar. I penso que és un pacte que, a més, pot tenir moltíssimes conseqüències. Ningú està parlant, per exemple, de què pot passar a partir d'avui amb els pactes que hi ha hagut previs entre diferents partits, com Junts, com Esquerra Republicana i el Partit Socialista, o, per exemple, què pot passar a la Diputació de Barcelona. O les majories, ningú ho ha dit encara, crec que no ho he escoltat avui ni ho he llegit enlloc, però les majories de comuns i socialistes estarien per sota de les majories de Junts, Esquerra Republicana i tot per Terrassa, que és el partit de Jordi Ballart. Per tant, molt al tanto amb les conseqüències, jo considero que és un pacte que s'ha d'acceptar pel joc democràtic, però és un pacte que costa molt d'entendre i que crec que té un punt de manca de legitimitat, que el Partit Popular, que fa mesos i mesos que està dient, o anys, que el senyor Pedro Sánchez és o és un govern il·legítim, actualment munti aquest govern a la ciutat de Barcelona, em penso que és bastant indignant.
Mònica, t'arribes.
A veure, hi ha una qüestió que és fonamental per entendre tot el que ha passat, que és que el principi en el qual conflueixen els interessos del Partit Popular i del PSOE sempre és el principi de la integritat territorial de l'Estat. I no oblidar mai que el 2017 el que va entendre PSOE i Partit Popular és que a Catalunya tenien un problema gravíssim, i ells no han deixat de treballar en aquesta direcció. És a dir, si tu agafes tota la guerra bruta i agafes el cas Pegasus, aquí s'hi troben PP i PSOE, perquè en el govern dels socialistes hi ha hagut activitat d'anti-independentisme a través de la infiltració i a través de Pegasus, etc. Per tant, no oblidar que hi ha un principi on conflueixen els interessos de l'Estat, és PP i PSOE. I això està passant a Euskal Herria, està passant a Euskadi i està passant a Catalunya. No oblidem això, perquè si no, no es pot entendre el que ha passat a Barcelona. La ciutat és el de menys, en aquest cas, no? És que cap partit independentista ocupi posicions de poder. Punt. I aquest és un objectiu compartit. I aquí la crossa d'un Sumar que ha evolucionat, diguem, lluny del dret d'autodeterminació, lluny de la defensa de drets civils i polítics, de drets humans, i la sortida de Jaume Asens, és un element a analitzar en aquest context, si us plau. Jo no oblidaria això, i la influència de l'arrajonisme aquell de Me pilla lejos, no oblidem, i d'iniciativa en les decisions, en la presa de decisions del que ha passat a en l'espai de Sumar. No oblidar tampoc que Yolanda Díaz en el seu dia va utilitzar tot el moviment nacionalista gallec que va apalancar En Marea en el seu dia, i si no, llegiu i rellegiu les crítiques que José Manuel Beiras ha fet a Yolanda Díaz, i un cop va tenir la palanca d'aterratge a Madrid, doncs allò ja havia fet la feina que havia de fer. Per tant, estem davant d'un escenari on el principi de la integritat territorial de l'Estat passarà sempre per damunt de qualsevol altra cosa. I el perill que va veure claríssimament l'Estat el 2017, la força social que hi havia en el moviment independentista, l'autoorganització, els carrers, etc, etc, no ha deixat de ser l'objectiu de l'Estat. I aquí conflueix PP i PSOE. I això és el que reivindicava Feijóo ahir. Això és el que reivindicava Feijóo ahir. I llavors podem estar analitzant qui va trucar aquí, qui va trucar què. Escolta, els fets. El fet és aquest. Avui, la capital de Barcelona, que era una plaça molt important a nivell simbòlic per dir això no està en mans de partits independentistes, i sobretot no situar en l'imaginari col·lectiu que Junts i Esquerra es podien tornar a entendre. Això era terrible, perquè totes les maniobres que hem viscut en els últims anys caminaven sobre la desfeta de l'entesa entre els partits independentistes, no? I aleshores, veure que Xavier Trias i Ernest Maragall es podien entendre la capital de Barcelona era un objectiu a esmicolar. I ja està. I a partir d'aquí, escolta, trucar damunt, trucar davall, Barcelona, jo faré, els comuns, les esquerres, les macroïlles... Deixeu-vos d'històries. Vull dir, l'Estat es protegeix.
Va, aquí són 9 i 18 minuts. Avui, sobre el que ara comentava la Mònica Terribas, Ivan Redondo escriu en el seu article setmanal a La Vanguardia, escriu, entre altres coses, ell de fet va dir que en aquesta guerra de Barcelona Jaume Collbon era el favorit i fins i tot va apuntar la possibilitat de pactar amb el PP i en Comuns.
Fa mesos
que ho va dir això Ivan Redondo. Avui avança una altra idea, diu: un error habitual a Madrid és pensar exclusivament en lògica espanyola el que passa a Catalunya. L'independentisme s'està despertant i ja ho deixem escrit. Al planeta català hi ha, per tant, altres normes de joc. Escriu avui Ivan Redondo. Pablo Iglesias, és molt interessant saber l'opinió del que dirà avui Pablo Iglesias. Pablo, endavant.
Dos dimensiones. Una de las dimensiones es en clave estatal. Lo que ha ocurrido en Barcelona no se puede disociar de lo que ha ocurrido en Vitoria y lo que ha ocurrido en Pamplona. ¿Eso qué quiere decir? El Partido Socialista ha decidido que con los indepes a ningún sitio, ni en Cataluña, ni tampoco en el País Vasco. Eso tiene mucha significación, porque muchos lo podrían interpretar como que en el PSOE ya no se creen que van a poder volver a gobernar a nivel estatal. y que han asumido por completo, uno de los elementos que aparecen hoy en la entrevista de, en la encuesta de Belén Barreiro, que señala que la dinámica antisanchista y los acuerdos de Sánchez en el marco del gobierno de coalición con fuerzas independentistas vascas y catalanas sería algo que les perjudica. Y por eso no tienen problema en ponerse de acuerdo con el Partido Popular, al mismo tiempo que el Partido Popular está gobernando con Vox en decenas de ayuntamientos y en varias comunidades autónomas del Estado, en, digamos, algunos bastiones determinantes. Esto yo creo que es muy llamativo, porque esto perjudicaría cualquier expectativa de volver a revalidar un gobierno que no solamente se sostenía sobre la base del acuerdo del PSOE con Podemos, sino también con una relación especial con fuerzas vascas y catalanas, entre ellas EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Ese primer elemento yo creo que es interesante, porque podría hacer pensar que el Partido Socialista no está pensando en volver al Consejo de Ministros, sino en rearmarse como fuerza hegemónica en el espacio de la izquierda. Después está la dimensión barcelonesa, que yo creo que nos ha sorprendido a todos, y en mi caso además, mirándolo desde Madrid, mucho más. Ayer estuve leyendo mucho para tratar de comprender cosas, y había un artículo en La Vanguardia de Manel Pérez que me parece que apuntaba una clave muy interesante. Decía que el objetivo fundamental de los, digamos, lo que él llamaba el mundo económico barcelonés y catalán, era matar políticamente a Ada Colau, y que ahí tenían dos posibilidades de candidato. Por una parte, Trias, que es verdad que ejerció un rol en el que tomó cierta...
cierta distància del independentisme. Jo crec que anava a dir que efectivament el que...
l'establishment econòmic.
El que comentàvem precisament és això. Ara recuperem de seguida Pablo Iglesias, però abans deixem anar la publicitat i entra Xavier Trias aquí al món a RAC1. Són les 9:20.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte. Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a fiat.es. I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot. Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
o el rellotge que ja no utilitzes...
què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa, experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quan vols una platja uau, amb un tot inclòs d'aquests de buah, i un hotel per arribar i fer... sabem exactament el que necessites. Viatja a República Dominicana i gaudeix de Punta Cana durant 9 dies a l'hotel 5 estrelles amb vol directe des de Barcelona des de 1.050 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que... parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Like a Bosch. Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny de 8 a 12, El món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
El perquè de tot plegat.
Hi ha arribat Xavier Trias en aquest estudi, però abans, per cert, que l'entrevista de Pedro Sánchez amb Carlos Alsina, res, s'han enclavat en Bildu, i aquí estem.
No, no, però és que és allò que dèiem, eh?
Sí, sí, és allò que dèiem, és allò que dèiem. Aviam, Pablo Iglesias anava a la segona part sobre l'article que ahir Manel Pérez escrivia a La Vanguardia i s'ha tallat. Pablo.
Eso es. Entonces, en ese artículo explicaba como que el objetivo de los poderes económicos barceloneses y catalanes era tumbar a Ada Colau. Para eso había una primera opción muy evidente, que era Trias, pero también estaba la opción de Collboni. Muy bien, ¿sabes? Como eso creo que se entiende desde el punto de vista de que los que mandan han hecho todo lo que tenían en su mano para que los comunes no siguieran gobernando. Después de eso, yo creo que la posición de los comunes se entendía. Era como, bueno, pues un pacto entre las dos formaciones de izquierdas, Esquerra y los comunes, con el Partido Socialista para forzar al Partido Socialista a que haga políticas de izquierdas, y aquí, digamos, no cabe ninguna operación, por tanto, con el Partido Popular, máxime cuando al parecer lo que ha exigido el Partido Popular es que no haya, digamos, ninguna presencia de nadie de izquierdas en ese ejecutivo municipal. Y esto es lo que se mantiene hasta hace pues un poquito más de 24 horas. Bueno, yo creo que hay que preguntar para entender qué es lo que ha ocurrido, porque yo creo que esto ha sorprendido a todo el mundo. Yo no lo entiendo.
Ara de seguida comentarem, i directament amb ell, si algú ha de fer alguna pregunta, algun comentari, en Xavier Trias. Xavier Trias, bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Món a RAC1.
Molt bon dia.
Com està?
Pues bé.
Sí?
Sí, ara ja estic tranquil. El dissabte estava indignat. Ahir pues, em vaig passar un dia de reflexió i m'ho vaig passar bé i tal. I avui pues, estic ja un altre cop a treballar, a lluitar. I, escolta, m'espera de prendre les decisions que he de prendre, perquè jo vaig dir que si no era alcalde, doncs me n'aniria. És una decisió que la prendré en col·laboració amb el meu partit, amb la meva gent de la candidatura. Buscarem el moment millor per tots, però és evident que jo no em quedaré 4 anys, ja ho vaig dir, que no em quedaria 4 anys a l'oposició. Per tant, estic en una situació expectant de jubilació i de tornar-m'ho a passar bé i apartar-me d'aquest món que el dissabte pues, vaig tenir una mostra més del fang i de la situació estranya que hi ha en política en algunes ocasions.
Vostè a l'hora de dinar, dissabte, estava convençut que seria alcalde de Barcelona?
Bueno, quan vaig acabar de dinar ja vaig veure que no ho seria. Per la ràdio.
En quin moment?
Per la ràdio, doncs devien ser les 4 menys quart o així, és que vaig dir això, vaig trucar a la família i els hi vaig dir, escolteu, allò que dèiem de que ho celebraríem i de que jo seria alcalde, pues no és necessari que baixeu massivament amb els nets, amb tots, perquè això serà un funeral en lloc d'una celebració.
I com ho va saber?
Pues jo tot me n'entero per vosaltres. Jo les coses me n'entero per la ràdio. Sí, jo les coses me n'entero per la ràdio.
I què va passar exactament?
No ho sé, vaig sentir que, escolta, em sembla ser que fan un acord,
Va trucar algú?
No. No vaig trucar a ningú perquè ens teníem donada una paraula.
Aquí?
Amb el senyor Collboni i amb el senyor Dani Cirera.
Quina era la paraula?
Que abans de fer qualsevol cosa estranya, que vol dir canvi d'opinió, que ens telefonaríem.
Cap dels dos el va trucar?
No, encara estic esperant que algú em truqui. No veus que els hi fa vergonya. És a dir, és una operació... Bueno, és una operació que... En els que la fan, jo els hi vaig dir allò, no s'atreveixen a mirar-me la cara, perquè és veritat, l'operació que van fer és una operació que a ells els hi fa una certa vergonya.
Vostè creu?
Home, jo crec... Bueno, ara ja deuen estar contents, però sí, la qüestió és que et fixa't tu, no? És a dir, un és capaç de presentar-se a les eleccions dient que vol el canvi, que escolta tal, tal, i què acabarà passant? Pues governarà i serà alcalde el senyor Collboni amb tot l'equip de la senyora Colau al costat. Ja els he dit que els refermen els seus llocs de treball. O sigui, és la primera decisió que ha pres.
Mm. Per tant, pel que està dient...
S'al·lucinant, és una cosa que jo dic... Toma castanya.
Pel que està dient, vostè va parlar directe... Quan parla amb Jaume Collboni, si hi ha algun canvi...
Jo he tingut una bona relació amb el senyor Collboni durant tots aquests dies. I no em creia que fos capaç de fer això. He tingut una bona relació perquè és veritat... que ell deia, escolta'm, jo vull ser alcalde, perquè jo li vaig proposar governar junts, ell em va dir, no, jo vull ser alcalde, escolta'm, jo he de ser alcalde, per tant, si a cas, 2 anys tu alcalde i 2 anys jo, i jo dic, però és que dona la casualitat que he guanyat jo les eleccions, o sigui, això és una cosa curiosa. No, escolta'm, jo he de ser alcalde. I vaig dir, no, jo això no ho faré perquè crec que és enganyar la gent, no crec que sigui el que s'ha de fer. Però vam tenir una relació bona, jo li vaig dir, tu m'obligues a una cosa que he fet encantat, tu m'obligues a tenir que assegurar l'elecció perquè esteu fent ofertes a Esquerra Republicana i tu m'obligues a fer un acord amb Esquerra, jo m'he sentat amb Esquerra, he tingut una relació amb Esquerra Republicana de xapó, és a dir... Per mi ha sigut un redescobriment del senyor Ernest Maragall. Dic redescobriment perquè jo havia col·laborat amb ell quan jo estava a presidència i ell estava a l'Ajuntament i vam fer junts la carta municipal i hem tingut una relació molt seriosa, molt honesta. Amb ell també ens vam dir, escolta, quan se vulga canvi, abans de fer un canvi ens truquem, perquè jo li vaig dir, escolta, si jo... amb el senyor Collboni sóc capaç d'arribar a un acord, escolta'm, Ernest, això serà complicat llavors amb tu, perquè ningú volia un govern a 3, i bueno, jo amb el senyor Ernest Maragall només puc elevar la seva posició, la seva paraula i la manera com hem negociat. Jo crec que ha sigut una manera de negociar molt clara. Sapiguent, és evident, que el perill de negociar amb el senyor Maragall era de que s'utilitzés com s'ha utilitzat d'una manera vergonyosa. És que veus, ja t'ho deia, el Trias és un independentista amb els d'esquerra, això és una vergonya, això. A veure si d'una vegada el PSC d'aquí i el PP entenen que l'operació Trias era una operació de pau i de buscar estabilitat, de buscar tranquil·litat, de buscar apropaments, d'intentar ajuntar Junts per Catalunya i amb la candidatura que havia fet el PDeCAT, la gent de Demòcrates, gent amb diferents posicions, i intentàvem refer pues, un centre entre centre dreta i centre esquerra, un centre que tinguéssim una capacitat de prendre decisions de futur important i d'obrir vies de diàleg. Obrir vies de diàleg que són molt importants amb el PSC i que són molt importants amb el PP, perquè potser que d'una vegada ens expliquin, tant el PSC com el PP, quin model volen per Espanya i com encaixa Catalunya dintre d'Espanya. No, és que fotarem fora els independentistes. Tercera operació que jo he viscut directa a la vida. Tercera, eh? La primera va ser els 12 milions meus, la segona el senyor Valls, que avui explica que ell és el gran ideòleg de tot això, o com a mínim va ser el que va començar, i la tercera, pues, l'hem viscut ara, i, bueno, escolta, jo vaig sentint la gent, escolta, vam aconseguir que no estiguin els independentistes a l'Ajuntament de Barcelona. Ai, jo vaig dir aquella frase que s'ha convertit en famosa, que us bombin, perquè, home, escolta, estan equivocats. Així no es construeix país.
Ara parlant del que us bombin...
no es construeix país.
Ara parlant del que us bombin, però avui un article en un diari que diu, textualment, el horizonte de una Barcelona gobernada por el separatismo, volviendo su activismo procesista ante un eventual gobierno de España del PP y Vox, ha sido determinante para la última decisión. Al parecer, ya estaba previsto ir con el alcalde a rendir pleitesía al prófugo de Waterloo con la plana mayor de Junts y Esquerra, que encabezados por Laura Borràs y Junqueras, respectivamente, se quedaron en el Saló de Sen de la Casa Gran con un palmo de narices, acompañando a un Trias enrabietado y colérico, enviando a hacer puñetas a socialistas comunes y populares por no haber permitido volver a la alcaldía.
¿Qué es el ximplet que escribió eso?
Jorge Fernández Díaz de La Razón.
Bueno, es que, perdonen, pero es que el señor Jorge Fernández Díaz es un poca vergonya, es una persona que hauria d'estar a la presó. Senyor Jorge Fernández Díaz hauria d'estar a la presó. Hauria d'estar a la presó. No hi està, perquè en aquest país hi ha un contuberni que evita aquestes coses. I jo em creia que jo, amb la meva actitud i amb la meva manera de plantejar-me, doncs aconseguiria que tot fos més tranquil. No aconseguiran que jo em torni extremista, però me'n dóna ganes. Quan a mi em diuen, però tu, Trias, com pot ser que tu, que no eres independentista, t'has tornat independentista? Jo dic, bueno, és que fan tot el possible per tornar-me independentista. Fan tot el possible i més. El que passa és que jo sóc una persona que sóc un nacionalista català tranquil, que el que demano d'una vegada, i emplaço a tothom, de que una vegada ens diguin com ha d'encaixar Catalunya dintre l'estat espanyol. I el que no pot ser és que l'encaix de Catalunya dintre de l'estat espanyol sigui a través de l'humiliació i a través d'una situació inadmissible. I, per tant, ja sap la gent del meu partit que jo, evidentment, no em presento aquestes eleccions ni cap història d'aquestes, però el que sí que saben és que, per tot el que necessitin, en Xavier Trias anirà a fer mítings on sigui a explicar la veritat del que ens passa.
Com ho estàs
explicant? No es pot aguantar més la situació que tenim d'aquests partits que no són responsables del que passa en aquest país.
Quan parla ara vostè d'aquesta paraula de Jorge Fernández Díaz i del Partit Popular, estem parlant d'una ciutat. Aquí es vota, igual que un poble, però es vota una ciutat. Jo li pregunto, vostè creu que hi ha molt votant del PP emprenyat perquè el que volia de model de ciutat era un vot precisament no d'esquerres, és a dir, un vot més anticolau que no pas però independència, és a dir, perquè ens entenguem, que va haver-hi molt votant del PP que va dir, escolta'm, jo no vull mai més aquesta senyora com a alcaldessa i per tant votaré Xavier Trias.
A mi m'ha votat gent del PP, sí. A mi m'ha votat gent del PP perquè, no, escolta'm, la gent del PP està ple de gent bona gent, com sent el PSC. Hi ha gent molt bona gent.
Assenyala a Teresa Cunillera.
Sí,
perquè tenim una amistat molt antiga.
No, però no. Hi ha gent molt bona gent. Jo m'entenc amb quasi tothom. El que passa és que hi ha gent que té l'obsessió de com acaben, com són capaços. Tenen intenció d'extermini. El que diu el Jorge Fernández Díaz és una voluntat d'extermini, i ho fan por Dios, por la pàtria i el rei, en el cas del senyor Jorge Fernández Díaz i en el cas del Partit Popular. En el cas dels socialistes jo crec que es fa per raons diferents, equivocades, però diguem la veritat, dintre dels socialismes hi ha un cert guerrisme, hi ha un conjunt de gent que encara estan anclats amb una situació, escolta'm, amb la situació del cop d'estat del 23F.
No pregunto...
23F, jo sempre dic, a mi quan em diuen la transició va anar molt bé. Jo dic, home, va anar tan bé que fins es va donar un cop d'estat. I un cop d'estat amb uns responsables rere, que no ho hem d'oblidar. Això no va ser una cosa, diu, no, és que el Tejero que estava boig. No, home, no, esteu equivocats si us creieu que això era el Tejero que estava boig. Rere hi havia uns polítics i rere hi havia fins l'alta jerarquia del país. El que passa és que això hi ha gent que ho diu, hi ha gent que no ho diu, perquè, escolta, anem amb cuidado, anem amb tot el cuidado que es vulgui. Però ja ha arribat el moment de dir, escolta, això no pot ser. Hi ha coses que no poden ser, i això no té res a veure amb el que m'ha passat a mi. Fixi's, és una situació diferent.
Amb un detall, que hi ha hagut un nom que no ha aparegut encara en la seva boca en aquesta entrevista que portem fa mitja hora, que és Ada Colau.
Bueno, perquè jo crec que és la persona útil per fer això. La senyora Ada Colau és una persona que té unes maneres i unes formes democràtiques especials. Ella ha aconseguit el que volia i que probablement era la seva obligació.
Per vostè, Ada Colau ha sigut...
Que la gent estigui assentada en els seus llocs. Ella el que ha aconseguit és una cosa important. I és que els seus pues, continuïn guanyant-se la vida.
Allò que diuen de no perdre la paga?
Bueno, jo crec que és evident. La primera decisió del senyor Collboni per tenir-los contents és, escolta, quedeu-vos tots en el vostre lloc. És un cas com un cabàs. Fa 4 dies deia que funcionaven fatal. Pues ara ja no. Ara ja anem a fer la sopa boba. L'únic que hem canviat és qui va davant. És veritat que la senyora Colau és una persona que té una personalitat molt especial, molt especial. Jo no m'hi entenc gens bé amb la senyora Colau. Som l'antítesis, i a més som l'antítesis de manera de fer política. Jo, escolta'm, amb el senyor Collboni que estic enfadat, o amb el senyor Cirera que estic enfadat, però jo me'ls trobaré i, escolta'm, jo refaré ponts d'entesa i de col·laboració, perquè la política l'entenc no com estar tot el dia enfadat. Ara, sí que hem de ser capaços d'explicar-se les veritats i de saber cada un on està i saber del que és capaç cadascun. Jo, quan passen coses d'aquestes, tu acabes tenint un cliché clar de què és el que és capaç de fer la gent. I, escolta'm, pel poder, la gent... Escolta'm, la gent per ser alcalde és capaç de fer disbarats, doncs, escolta'm, ja els han fet, ja està.
Jaume Collboni, per exemple, és d'aquestes persones que per vostè és capaç de fer disbarats?
Home, tots. L'operació Valls... L'inspirador de l'operació Valls és el senyor Collboni, eh? No és la senyora Colau. L'inspirador de l'operació Valls és un conjunt de món empresarial d'aquesta ciutat i de Madrid. I de Madrid, perquè això té relació amb Madrid. I el senyor Collboni que es va prestar a tiar aquest invent. És a dir, les coses s'han de dir clares.
I si li pregunto per d'aquest any, aquesta operació?
Aquesta operació...
Ada Colau és el Manuel Valls del 2023?
Home, jo crec que el Manuel Valls és el PP. La senyora Colau en aquest cas se n'aprofita. És a dir, entreu, però aquí el que és curiós és l'actitud del PP. I l'actitud del PP, que jo insisteixo... i que jo li vaig dir, feu-li arribant al senyor Núñez Feijóo, que el conec i li tinc simpatia, però jo dic, feu-li arribar que el PP amb el senyor Xavier Trias té una obligació moral de restitució.
Va rebre alguna resposta?
No. Bueno, la resposta sí que ha sigut molt clara.
Ja.
Escolta'm, Trias, no ets alcalde. Perquè, escolta'm, no podem tenir un alcalde independentista.
Té ganes de començar aquests 4 anys d'estar a l'oposició almenys un temps?
No, jo dic, escolta'm, jo m'estaré el temps de reorganitzar l'equip, que el partit pues, estigui tranquil, i evidentment jo me n'aniré. I evidentment em passaré un mes d'agost fantàstic, eh? Això també ho sé.
Quan l'altre dia va dir que us bombin, molta gent, clar, l'expressió de que us bombin té difícil traducció en castellà, perquè uns
és
poden
molt
dir...
clara.
No, alguns us poden dir, la part més XXL diran que es joden, la part menys, la talla S seria que us furfen, perquè ens entendem segurament més. La primera pregunta és, se'n penedeix d'haver dit allò?
No. És que feia dies que ho deia, això. És a dir, ho deia referint-me a tota la política en general. Jo deia, escolta'm, si no surto alcalde, que us bombin. Tots els meus caps de premsa, tots em deien, escolta'm, no ho diguis, això, perquè tries això, no ho has de dir. Però, escolta'm, l'altre dia vaig pensar, és que, escolta'm, els hi vull dir que els bombin, perquè és veritat, que els bombin, escolta'm, ja n'hi ha prou, perquè...
Ara l'altre dia, a qui anava?
Hem d'explicar la veritat aquí.
A qui anava? Dirigit concretament? A tothom? O especialment a...
En els meus, evidentment que no, i evidentment en el senyor Ernest Maragall tampoc. És a dir, això anava dirigit en els que fan operacions... que inclús a ells se'ls fa vergonya fer-les. És a dir, aquesta és la veritat. Jo dic, escolta'm, jo vaig arribar a l'Ajuntament, ens van portar a la sala aquella que ens reuneixen, i tota la gent que hi havia no s'atrevien a saludar-me. Els hi feia vergonya saludar-me, fora dels meus i els d'Esquerra, els hi feia vergonya saludar-me, fins a l'extrem que vaig dir, escolta'm, és curiós, perquè dels partits en els que no he arribat a acord, els únics amables que venen a saludar, que és curiós, són els de Vox. Els de Vox venen a saludar-te. Jo dic, escolta'm, és curiós això, que aquests siguin els que et venen a saludar amablement. De l'UAR, senyor Trias, escolta'm, bueno, de l'UAR. Però, en canvi, amb les persones que havia estat negociant, parlant, doncs, escolta'm, miren com... els de la Colau estaven en un racó, suposo, doncs...
Vostè recomanaria al seu partit donar suport al PSC, a aquesta alcaldia Jaume Collboni, en determinats punts de la ciutat?
Bueno, depèn de quins punts. És a dir, nosaltres, si hem de fer oposició, hem de fer oposició molt intel·ligent. Aquesta és una de les coses que jo crec que aquesta tarda farem una reunió, que hem de parlar clar. Nosaltres farem d'oposició tan dura com sapiguem, que els que jo deixo són més durs que jo, o sigui, tan dura com sapiguem. Però és evident que nosaltres el que no podem és anar contra Barcelona. Això és evident. Ara, sí que hem d'aixecar la veu i hem de deixar clar pues, amb quin tipus de gent pues, estem col·laborant o treballem.
Vostè descarta que els comuns entrin al govern municipal després de les eleccions?
No, home, està cantat, això.
Cantaran?
D'una manera o una altra, està cantat.
Què vol dir d'una manera o una altra?
Si tu mantens a tota la gent als seus llocs de treball, això és una manera d'estar dintre.
Però llavors seria un gol al PP, perquè ens entenguem, no? O la feina ja l'hauran feta.
No, és que el gol al PP ja els hi han fet. Perquè algú es creu que el senyor Collboni col·laborarà amb el PP? Això és una operació com la del Valls, per fer fora el Trias. Això no... Algú es creu que això és una col·laboració del PP amb els socialistes per governar? No, és una col·laboració només, exclusivament, per fer fora el Trias.
I llavors vol dir que és probable que Janet Sanz, per posar un nom, o que Jordi Martí, per posar-ne un altre, formin part del govern municipal després de les eleccions del 23J.
No sé si formaran part del govern municipal, però que te'ls trobaràs en l'Ajuntament manant i dirigint.
Avui, en una entrevista al Nacional.cat, en plena campanya, Jaume Collboni deia que, si no guanyava, s'aniria a l'oposició.
Estaria d'acord amb que sigui alcalde la força més votada?
El principi democràtic és aquest, evidentment.
Per tant, descarta que hi hagi una situació com la del 2019 en què la força més votada no és qui
va fer l'alcaldia. És que el 2019, afortunadament, hem superat el 2019. Afortunadament, no és la conjuntura la que estem ara a Barcelona i, per tant, el que s'ha de fer és el respecte als resultats.
Però si vostè no és el més votat, quin dels altres tres candidats vostè donarà suport? El més votat?
No, jo si no guanyo, perdo. I si perds, te'n vas a l'oposició.
Això deia, i aquest matí...
Perdoni'm, algú es pot creure algú que digui el senyor Collboni? Perquè ha dit de tot, i tot el que diu són mentides. No diu ni una cosa que hagi complert. O sigui, hem de saber que hi ha gent pues, que no diu mai la veritat. Diu el que li interessa pels seus interessos, cosa que puc entendre, però és la realitat. Jo ara, perquè em retiraré de l'activitat pública, però a mi el senyor Collboni no m'ensarronarà mai més.
Què vol dir amb això?
No, que no me'l creuré. Jo el que digui el senyor Collboni no me'l crec. Serien els meus i els dic, no us el cregueu. Us clavarà un punyal per l'esquena. Té una manera d'entendre la política que és aquesta. Fixa't. És una manera d'entendre la política que... per què s'ha generat una sintonia meva amb el senyor Ernest Maragall? Perquè té una manera d'entendre la política diferent. El senyor Ernest Maragall té una manera d'entendre la política diferent. A ell li passa el que em passa a mi, que hi ha cops que ell pot no estar d'acord amb tot el que li passa en el seu partit o la relació amb ell amb el seu partit, però des del primer dia vam dir, escolta'm, Trias, tu i jo ens entenem i no ens fallarem.
Això li va dir?
Sí, i és veritat, i he aguantat, perquè he tingut ofertes, n'ha tingut mil, el senyor Maragall, eh? El senyor Maragall l'han estat tentant perquè canviés d'opinió,
Per cert, que aquest matí en un esmorzar informatiu el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha explicat com va anar l'operació per fer alcalde Jaume Collboni i ha admès al PP que va tenir la direcció estatal del PP en tot plegat.
Nuestro primer planteamiento fue hablar con el Partido Socialista. Llamamos a su secretario de organización y le dijimos que estábamos dispuestos a facilitar un gobierno del Partido Socialista siempre que no tuviese como socio a un partido soberanista y populista como los comunes, como la señora Colau. Sorprendentemente, simplemente nos dijo que hablásemos con el PSC, que eso no lo llevan ellos. Pues bien, hablamos con el PSC y le dijimos exactamente lo que acabo de referir, que entre el independentismo de unos y el independentismo de otros queríamos saber con exactitud si podíamos votar un partido como el Partido Socialista sin soberanistas y en consecuencia, sin la señora Colau.
Em sap greu, perquè el conec. El conec. I he sigut director de l'Insalud i vaig tenir molta relació amb ell. I he sigut president d'una comunitat autònoma històrica. I que el senyor Núñez Feijó, que vol ser president d'Espanya, pues faci aquest tipus de plantejaments, vol dir mal president d'Espanya serà. Mal president d'Espanya serà.
Estàvem escoltant...
No, no entén res, no sap de què van les històries i l'únic que farà és crear gent més excitada i gent... Escolta, està equivocat. No té model, tampoc. Va venir aquí, al Cercle d'Economia, i va fer un discurs que jo vaig dir, aquest és el Núñez Feijó que conec. I al cap de 4 dies es desdeia de tot el que havia dit. Això és molt greu. És que estem davant d'uns polítics... Escolta, després ens estranya que la gent pues, no confia en els polítics. Tot el que està passant fa que la gent s'aparti de la política. Diu, escolta, sou un conjunt d'impresentables. Pues, escolta'm... Pues és un desastre.
Abans escoltàvem aquella entrevista al Nacional que feia el Jofre amb el Xavier Trias. En canvi, aquest matí a TV3, Jaume Collboni ha defensat la decisió que ha pres i ha proposat que, si es vol que governi la llista més votada, es canviï el sistema electoral i s'opti pel model francès a dues voltes.
Si es vol un sistema diferent de doble volta, per exemple, com és a França, on els dos guanyadors o les dues forces majoritàries van una segona volta per dirimir qui és l'alcalde, doncs jo estaré encantat de que s'implanti aquest sistema. Però avui és el sistema que tenim, és el que tenim. I efectivament el senyor Trias, legítimament, va prendre una opció, va arribar a uns acords, va firmar uns acords i els van ratificar les seves organitzacions, i jo vaig complir el que vaig dir, que és que mantindria la meva candidatura fins al final, i avui comença una nova etapa a la ciutat de Barcelona amb un nou alcalde.
Bé, jo no estic en desacord en que hi pugui haver un sistema com el francès. Jo crec que tenim un sistema que permet, perquè això no passa només a Barcelona, és un cas especial perquè hi ha aquest component especialíssim, però el que ha passat a tot Catalunya, i ha passat amb el meu partit, amb altres partits, pues jo crec que és una cosa impresentable. És a dir, el resultat de tot això és una vergonya. És una vergonya. En molts casos, el partit que ha guanyat, i en ocasions que ha guanyat bé, pues tots s'acaben posant en contra perquè no guanyi.
Però és el que ahir defensava l'Albiol al Via Lliure de RAC1, que deia això, dius, que puc entendre el que tries i...
Acaben fent tonteries.
Però passa a tot arreu, això, eh?
Sí, no, o sigui, és una cosa generalitzada.
Bueno, de fet, Sílvia Paneque ha guanyat a Girona i no governarà.
És una cosa generalitzada, i això, pues, què genera? Pues genera, pues, que la gent diu, i per què coi votem?
Escolti'm, pel que... Ara he vist això que deia de Jaume Collboni, vostè està dient que és un mentider sense escrúpols?
Bueno, a mi m'ha agradat, però bueno, però està bé. No, jo dic que em resulta molt difícil, pues, fer acords amb el senyor Collboni perquè va a la seva.
Acabo amb un parell de preguntes. Acabo aquesta primera part, la publicitat, i després preguntaràs qui hi ha aquí. Què creu que ha de fer ara Junts a la Diputació de Barcelona? Ha de pactar amb els socialistes o amb qui ha de pactar ara?
Bueno, com que no m'ho preguntaran a mi, però jo sóc una persona que jo sempre dic que, per exemple, jo crec en la Núria Marín i jo crec en el senyor Bellmunt a nivell de l'àrea metropolitana. Són dues persones que no me n'han agradat mai. No me n'han agradat mai.
Per tant, amb aquest PSC...
Això és una negociació més complicada, perquè hi ha els partits darrere. Però jo dic, així és com hi ha cops que... Les persones són molt importants. Les persones són molt importants. La senyora Núria Marín és una persona pues, que el dia del referèndum pues, va impedir que la policia pues, actués contra la gent que votava. Pues, és una actitud... És una manera de
ser... També Jaume Collboni, les coses com són, Jaume Collboni va criticar l'actuació de la policia.
Bueno, és una manera d'actuar i de... Però vull dir, jo, la senyora Núria Marín, pues a mi em genera confiança. Com? Escolta'm, una persona que no pensem igual en absolut, que és el senyor Bellmunt, que és evident que no tenim el mateix pensament polític, però amb el senyor Bellmunt, pues, escolta'm, jo sempre he tingut una col·laboració i una entesa. Escolta'm, no m'ha agradat mai. Quan diu una cosa, la fem. I, bueno, pues, escolta'm, és bonic.
Val. I l'altra cosa que li volia preguntar... Per cert, clar, em dirà que no vol dir, que això forma part del partit, que ho ha de decidir i tal.
Sí, hi ha coses que han de decidir.
Per exemple, la persona que ha de ser encarregada de la cap d'oposició de Junts per Catalunya, per vostè seria una bona candidata, Victòria Alsina?
Això ho decidirà el partit, però jo crec que jo he pres una decisió de configuració de llista que marca una línia d'actuació.
Neus Munté?
Jo vaig posar Neus Munté i Jordi Martí, vaig dir aquestes dues persones són les dues persones que jo poso perquè dirigeixin això. És evident que en el moment que me'n baixi jo no puc pretendre deixar Eus, s'ho han de fer entre ells. Però és evident que jo he marcat una línia de com han d'anar les coses. Que, a més d'això, hi ha persones boníssimes. Pues sí, és a dir, aquí un dels problemes que tenim i que tothom s'ho ha de plantejar és que nosaltres hem fet una llista que no és una llista per estar a l'oposició. Aquesta és la veritat. És una llista per governar. I, per tant, tothom haurà d'explicar pues, com s'ho planteja.
La fotografia que va sortir... Vostè no va presentar-se amb el nom de Junts per Catalunya en aquestes eleccions, en canvi, el dia que va guanyar les eleccions, hi ha gent que diu, és que clar, ja vam veure, gent bàsicament del PP, que ja vam veure, però no va la cosa, quan vam veure al seu costat a Laura Borràs, bueno, la presidenta del partit.
La presidenta del meu partit, Només faltaria que no estigués al meu costat. És que hi han coses que són insòlites. La gent pretén que la que és president del meu partit no estigui al meu costat. I ja dic, bueno, escolta, tindràs més afinitat, menys afinitat, el que es vulgui. A mi, he de dir la veritat, a mi el meu partit s'ha portat molt bé. S'ha portat bé. El Turull s'ha portat molt bé, la Laura Borràs, perquè encara és hora de que ara em truqui dient això no ho facis així, això ho fas així. M'han donat mans lliures. La gent diu, és que el Trias el trucaran de Waterloo, Puigdemont... Escolta, cada cop que em truca és per felicitar-me o per dir, escolta, en Trias, no ha sigut possible.
Li van oferir ser...
Jo, és que si el Trias guanya, el primer que farà serà veure el Puigdemont. Esteu tontos. Sabeu que no ho faré. El senyor Puigdemont sóc amic personal. Me l'estimo. I el senyor Puigdemont jo l'aniré a veure, a més de com a president, l'aniré a veure com a amic i com a persona que m'estimo. Però no per muntar un numeret estrany. No. Si el que necessitem és...